Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Turisme de Navarra us ofereix Ràdio Volta. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
Benvinguts a Ràdio Volta. Aquí comença el programa número 185. Anquetil, Mercs, Inol, Indurain, Pogacar.
Ràdio Volta, el programa de ciclisme de Catalunya Ràdio.
Star and last year's champion Pedro Delgado is late.
Miguel Indurain, a Marco Pantani.
Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance?
Yes.
It's glorious chaos at the Giro d'Italia.
Unbelievable.
Radio Volta, amb Isaac Vilalta.
Des de l'Alp d'Huez, perquè vull seguir impregnant-me de l'esperit ciclista viscut aquí. És diumenge al matí, encara queden moltes de les tanques de seguretat instal·lades en aquests últims quilòmetres, aquí al pàrquing de la zona de premsa. Hi ha camions de l'organització que comencen a desmuntar. Hi ha també els primers ciclistes que ja pedalen. Ha plogut aquesta nit una mica. No queda ningú, això sí, no queda ningú dels que ahir al vespre cantaven i ballaven, fotien soroll. I moltes de les deixalles llançades pels aficionats estan recollides en bosses. És el dia després d'un concert multitudinari, d'una gran celebració, del que vulgueu. Però l'escenari, l'entorn, és digne, està molt decent. S'ha acabat el Tour 2026 i Tadej Pogacar ha escrit una nova pàgina de la seva pròpia història, però també de la història d'aquest esport. Ja té 5 tours i la sensació que ens deixa, almenys a dia d'avui, és que això es pot allargar i no pas poc. Ha estat un gran tour, no sé què en penseu vosaltres. Potser no ha tingut emoció en la lluita per la victòria final i aquest, el de l'emoció, és cert que és un component important a l'hora de valorar la qualitat d'una prova com el tour. Però més enllà d'això, m'atreviria a assegurar que ha estat un bon tour, que ha estat un molt, molt bon tour. Ara amb el Fletxa ho analitzarem al detall, però deixeu-me fer només un apunt. Mireu qui ha guanyat els 4 mallots. Pogacar, Carapaz, Pedersen i Del Toro. Amb el sistema de puntuacions que vulgueu. Però quins noms. Bé, jo ara marxaré 21 revolts avall, però des d'aquí veig la carretera per on baixaven els ciclistes venint de la Saren, on va caure Sepp Kuss. Quan vaig arribar aquí a l'Alp d'Huez divendres al matí, vaig passar per aquell punt i em va cridar molt l'atenció les proteccions instal·lades per l'organització. Em va semblar exagerat, perquè hi havia punts on encara hi havia més protecció que no pas on va caure el de Colorado. És cert que critiquem i fiscalitzem quan toca, però també és important ressaltar la bona feina feta. I en aquest cas, en el de la seguretat, chapeau per l'organització, pel Departament de Seguretat del Tour de França. Bé, deixem enrere dies intensos. Per cert, ara que encara tinc la ment en aquesta bombolla del Tour, deixeu-me apuntar, o millor dit, deixar caure, detalls d'un parell de rumors que circulen dins d'aquesta bombolla que us deia. Alerta amb el futur de Jonas Vingegaard, la temporada que ve. I alerta també amb el de Primoz Roglic, la temporada que ve. Tanco parèntesi i me'n vaig cap al resum sonor del que ha estat aquesta última setmana del Tour. Us aviso, se me n'ha anat una miqueta a la mà. Esteu a punt. 3, 2, 1. Sintonitzem Ràdio Volta.
Els sons de la setmana.
Oi, és el Lipovits?
Lipovits, denk ik.
És el Lipovits, zeg de grons? Denk het wel, ja, dat is Lipovits. Ja. Ah, ja, Florian Lipovits.
En dat is...
Voor succes.
Na de afdaling al,
ja,
hè?
Ja, hier. Oef. Oh, schuift daar weg.
Oh, echt.
Gelukkig zijn ja. Die...
In second place, 28 seconds down. He keeps the yellow jersey. Remco Evenepoel, Rainbow Remco, the world champion. The watch again belongs to him. The Evenepoel is the winner of a stage. And Remco Evenepoel... with a mountain stage, a time trial, It is back to backstage with.
Coy muy mal, muy mal colocado y Mathieu está preparando una llegada perfecta a Philipsen.
Ya Coy quiere remontar pero no puede y Philipsen va a ganar fácil, ¿eh? Se va a llevar el triunfo de etapa al final el equipo Alpecin. Lo consigue, ¿eh? Y muy luchado también, ¿eh? Muy luchado. Fíjate cómo se alegra Mathieu cuando ha tenido...
Aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir la victoria de Richard, que ya van a venir. Señoras y señores, si están en Tulcán, en el Carchi, en Ecuador, en Latinoamérica, donde estén, pónganse de pie para aplaudir a esta leyenda. Pam, 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 Motora, él es Richard Carapaz. ¡Pam, pam, pam!
Partito!
Gli hanno fatto sudare sette camicie, ma alla fine il sigillo del numero uno è arrivato, 500 metri, una giornata epica, una giornata da sogno, in cui dopo una cronoscalata fantastica, l'alieno a pedali mette il punto finale su questo Tour de France, ha avuto ragione lui, è il quinto successo in questo Tour de France, dopo una giornata complicatissima.
Oh, oh la chute de cette queue, sa deuxième dans la descente. Et cette fois-ci Richard Carapaz va passer devant. Mais quelle frayeur pour l'Américain.
Oh puis là c'est terminé hein. C'est terminé, une chute, deux chutes. Et dans la tête c'est fini.
Segunda victoria para él, segunda para Education First, consolidando además claramente la victoria en el maillot de la montaña. Un corredor que todos los equipos les gustaría tenerle, ¿eh? Espectacular, Richard. Ganando con el maillot de la montaña. Ayer aquí, en este mismo asfalto, entró en primera posición Tadej Pogačar y hoy lo va a conseguir Richard Carapaz.
He goes away. It won't be Pogačar. It might be Thunderpool. 300 meters behind Nate Chase. There's a crash there as well with riders down. In the pool caught up and now into the final 150. Oh my word! I have never seen anything for a long time like this. Championships. He has won monuments. He's won on almost every terrain imaginable. But this is Paris. That was something we have not seen. That tops the Amstel. That tops everything. Arms aloft on cycling's greatest boulevard. Mathieu van der Poel wins on the Champs-Élysées. Another masterpiece from one of the most gifted riders of his generation, and he will never, ever see anything like that again.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
És que em feia especial il·lusió a tancar amb la veu de l'admirat. Com t'admiro, tio. Rob Hatch, bon amic, moltes converses ciclistes, un tio de nassos, bona gent, divertit, agradable, que ha passat per aquí per Ràdio Volta en un parell d'ocasions, crec. I com narres, com narres. A l'inici, el Rob era l'últim, eh? A l'inici hem sentit la caiguda de Lipovic, narrada per la televisió neerlandesa, el dia en què Evenepoel va guanyar a la crono. A continuació, la victòria de Jasper Philipsen a l'esprint, crec que allò era a Boiron. Sí, final a Boiron. Hem sentit la primera de Carapaz. Hem sentit Pogačar a l'Alpe d'Huez. Hem sentit la caiguda, el que us deia abans, de Sepp Kuss, seguida de la segona victòria de Carapaz. I hem sentit aquí amb el Rob Hatch, la narració del Rob, amb la victòria de Mathieu van der Poel a París. Espectacular. Anava a dir sense paraules, però no, és que el Rob n'hi posa moltes. Espectacular. Ara amb el Fletch en parlarem. Més enllà d'això, deixeu-me que us digui que l'operació de l'Àlex Molinar va anar molt bé. És a dir, que està bé. Ara toca recuperació, però està bé. Ens hem posat al dia del que ha estat aquesta última setmana del Tour de França. Ara toca analitzar-ho. Entrem al territori Fletxa.
A Ràdio Volta, entrem al territori Fletxa.
Joan Antoni, què tal? Com estàs?
Molt bones, Isaac. Doncs bé, amb certa manera amb ganes de que s'hagi acabat el Tour, perquè queden moltes curses, no?, sobretot el Tour femení, que ens comença aquí a prop, però perquè com es va acabar el Tour. O sigui, jo crec que ha estat un Tour excepcional, molt disputat el dia a dia per les etapes, i vaja, ja amb un crac que és el Pogacar, que ens ha fet gaudir, la veritat.
Ara anirem analitzant aquests grans noms que ens deixa el Tour, perquè a més la setmana passada ens vam allargar molt i després em vaig dir, ostres, tenia uns quants noms per parlar-ne, doncs mira, avui aprofitarem. Però abans d'entrar en això, deixa'm començar pel final. Quina última etapa que vam viure.
Sí.
Ara la gent em renyarà perquè així en fred no em surt l'expressió en català, però es va lluitar a cara de perro, allò que es diu.
Perquè
donant-ho tot, però és que van, al final ja no servien ni tàctiques ni res, al límit, va arribar Van Der Poel per guanyar.
Va estar preciós. El final més espectacular a París, poder, dels... no sé, jo... Que recordi, perquè sí que va haver un any del Vinokurov i més, però amb el circuit antic, clar, però és el final somiat. Jo crec, quan ets un corredor com el Van Der Poel, ostres, amb un, o sigui, ser capaç de a París, no, als Camps Elisis, ser capaç de batre els velocistes, és el somni, és un dels teus somnis. Que guardes allà el calaix, no? Com els italians diuen, sogno nel cassetto, no? És com que és un somni que tens allà guardat i, ostres, de tant en tant l'obres i, va, quin era aquest somni? Doncs és aquest. I un és aquest, el Van Der Poel, sobretot com, amb la, com va acabar d'agònic. Va ser un esforç molt agònic, va acabar destrossat i a sobre van fer primer i segon amb l'Alpecin. I el que dius, clar, el que dius a nivell tàctic, clar, és que ja era... Era un final d'un altre cop, un final de clàssica. És que mira que n'hem viscut aquest Tour de França de finals que deies, ostres, això semblava una clàssica. Doncs sí, sí, va ser un final de clàssica amb el Van Der Poel, amb el Philipsen, amb el Pogacar, amb el Pedersen, sobretot, allà lluitant, atacant, intentant retallar forats. Un últim dia que és una festa, però va ser un espectacle, a més d'una festa.
A més, la sensació, tu m'ho explicaràs millor, no sé si va fer un sprint dins de l'sprint, a Van Der Poel, em va semblar, allò als últims metres, que veia com li arribaven per la seva dreta a Philipsen i Pedersen, no sé si això es pot arribar a fer, si físicament és possible fer un sprint dins d'un mateix sprint.
A veure, l'sprint de Camps Elisis és molt peculiar, ¿vale? Perquè sobretot hi ha bordes, és una recta que es fa molt llarga, pica cap amunt també. Llavors, pel tipus d'sprint que té el Van Der Poel, que és molt de... Si veiem, des que va guanyar el primer Tour de Flandes, ell, diguem-ne que no té por a arrencar el seu sprint el primer. Vale, el gestiona molt bé, un esforç, ell sent el primer que ho llença, també és el llançador, ha estat llançador del Philipsen, l'esforç el sap gestionar molt bé. I sobretot a final de Tour i amb aquest final d'etapa, icònic, com és als Camps Elisis, ell, clar, jo crec que va fer una primera acceleració que treu de roda el Pogacar, en un context que a ell li va perfecte, que és amb llambordes, i picant cap amunt, no?, aquesta potència que té ell. Llavors, i al final, al moment que el treu, i després, clar, havia de fer una altra última acceleració per això, per guanyar el seu company d'equip, que era el Philipsen, no? Però amb l'acceleració que havia fet un altre corredor norma, que és el Pedersen, que també té un sprint llarg, no? Llavors, es va juntar una situació molt gràfica, no? La veritat que en televisió va ser preciosa, perquè personalment jo no sabia realment fins que no la repetició qui havia guanyat, i inclús van trigar, en fer les repeticions, van quedar tots allà, ostres, què ha passat aquí? Què és el que hem vist? I vaja, una miqueta tipus l'esprint del Merlier, el dia que guanya Bergerac,
sí,
que va ser un esprint llarguíssim, i també picava cap amunt, o sigui, és un tipus d'esprint molt similar que corredors d'aquest tipus, no? que tenen aquesta capacitat, ho fan. Per exemple, un Philipsen no. El Philipsen sempre necessita un llançador, no? En aquest cas, el seu llançador va ser el seu màxim rival, que era el Pedersen aquell dia. I va agafar la roda del Pedersen i el va deixar que el llancés. Però clar, no hagués vist el Philipsen arrencant a 300 metres a l'arribada. El Van der Poel sí, el Van der Poel sí. I un Merlier també. Vale? Aquest sprint, pues, si hagués estat el Merlier per allà, hagués estat diferent, la veritat. Molt diferent. Però bueno, al final, clar, és qui és i qui està a casa, eh? O sigui que també has de sobreviure al Tour per poder disputar aquest tipus de cursa.
Volia començar per aquí perquè em va semblar molt bonic i, a més, molt icònic per aquest final als Camps Elisis. Ara anem a noms propis. Mira, Van der Poel ja l'hem tocat una miqueta. El primer el poso jo, Tadej Pogacar. Què podem dir d'aquest home que... no sé si... Mira, parlàvem el cap de setmana al Tot Gira, tu i jo. Jo deia que jo tinc la sensació, m'ha quedat la sensació, que ha estat el Tour de França dels que ha guanyat, dels cinc que ha guanyat, el més còmode, diguéssim, perquè fins i tot ha acabat fent feina de gregari per Isaac del Toro. No sé si tu t'has quedat també amb aquesta sensació de superioritat tan absoluta.
I tant, coincideix amb tu. Al final no ha tingut cap dia dolent, no se l'ha vist mai... amb una situació que diguis, ostres, aquí el poden enganxar. És cert que també el Vingegaard va marxar poder massa d'hora i molta gent diu que va caure el dia que precisament estava el Visma fent una estratègia d'intentar atacar el Tadej Pogacar, però honestament, Isaac, jo crec que era massa tímida. Jo el Vingegaard el veia des del dia del Tourmalet molt derrotat, mentalment molt... deia, ostres, i a més el seu propi equip, tret del Cus, dels corredors que van fer el Giro, que s'esperava que el fet de fer el Giro els facilités l'estat de forma de cara al Tour, no va ser el cas. O sigui que, vaja, en aquest sentit el Pogacar ho ha tingut molt bé. No ha tingut rival, pràcticament, això l'avantatge que tenia sempre respecte al Vingegaard al principi, no? I després amb el Rinko, això et dona molta tranquil·litat. Però és que, a més, ell sempre va jugar a intentar guanyar. O com has dit, a intentar que el seu company el del Toro fes un bon resultat i entrés al podi. Llavors, és evident que ha guanyat molt sobrat aquest Tour de França, el Pogacar. O sigui, el que més tranquil·litat ha arribat a París amb el maillot groc. I guanyant etapes i batent rècords a la pujada d'ascensió al Tourmalet, tot i que era ben a favor, però el dia d'Alpe-d'Huez també va fer una bogerada. I mira, sempre parlant del Tourmalet, Alpe-d'Huez, no? Amb el que va fer Alpe-d'Huez, jo deia, clar, molta gent, molts pensaven que el Tour s'havia acabat el dia del Tourmalet per tothom menys pel Pogacar. No, el Pogacar, el Tour s'acabava a París. Ell inclús, és que es va acabar el Tour a 200 metres dels Camps Elisis. Aquest paio, perdoneu-me l'expressió, però és que aquest tio va estar lluitant fins a 200 metres dels Camps Elisis. És que és brutal. O sigui, l'actitud que va tenir en aquest Tour de França és impecable. És absolutament fenomenal. O sigui, no hi ha cap... És que no li pots dir res en aquest corredor, perquè tot i estar avantejant i dominant aquest Tour, encara vol una etapa, encara vol lluitar pels Camps Elisis, encara ataca a Montmartre, encara vol, o sigui, vol pujar el més ràpid possible el dia de l'Alpe d'Huez. És que per mi és el més bèstia que he vist damunt de la bici.
Primer un petit incís, abans parlaves del vent, parlant amb directors aquests dies pel Tour de França, feien el matís aquest, que han tingut vent de cul durant tot el Tour. Això també ha ajudat a aquestes velocitats altes, que és un fenomen que no és habitual tenir-lo sempre, sempre favorable. I la segona, sobre Pogacar, què t'ha semblat aquest rol gairebé de gregari sobre del Toro? Tu creus que un mallot groc ha d'assumir aquest rol o ell tenia aquest marge per... És a dir, no és una sobrada, sinó que ell tenia aquest marge per amistat i pel que fos doncs va voler-ho assumir. Què et va semblar, tu?
Clar, és que si això es va iniciar a Montjuïc, quan no tenia el maillot groc.
És veritat, és veritat.
Clar, és que podem analitzar, jo crec que, i això, quan ens hem d'aquesta perspectiva, i ho vam veure en altres curses també, és la seva naturalesa de líder, de lideratge. O sigui, ell al final és una altra, jo crec, peculiaritats del Pogacar i que fa que t'agradi o no el fet de que domini el ciclisme, això no hi pots treure'n. O sigui, això és que és indiscutible, que és un nano que cau bé, que té coses molt bones, no? I té aquesta capacitat també d'intentar ajudar a un amic, en aquest sentit, no més enllà d'un company d'equip, un amic, perquè sempre ell ha dit que amb el del Toro, a part de ser companyerisme dins l'equip, els uneix una bona amistat. Cosa que amb l'Ayuso poder no va passar, no? Amb l'Ayuso van xocar una mica també, això va ser evident. Llavors, clar, ho fa, però segons amb qui. Vale? O sigui, jo crec que és un nano que li has de caure bé, has d'estar... Bueno, has de tenir aquesta química amb ell perquè ell t'ajudi. I si hi ha aquesta química, ell t'acabarà ajudant. Vale? Uh-huh. Ho va fer l'any passat també quan va guanyar el Tim Wellens l'etapa del Tour. Ell estava supercontent i a la ràdio demanava. I... Clar, ell té companys d'equip amb... Clar, que se'ls estima molt. I això també fa molt equip, clar. És que és, en certa manera, ell és generós, és un líder generós i que selecciona també, els seus companys i els seus amics els selecciona. No tothom pot estar tan a prop d'ell. És el que jo veig des de fora.
Està bé aquesta reflexió perquè ens ajuda a dibuixar la personalitat de Pogačar sense ser nosaltres amics íntims d'ell, però sí que són gestos doncs, que es veuen des de fora i dibuixen molt bé com és ell. Hem tocat ja el guanyador d'aquest tour, guanyador de 5 tours, entre la història. De la resta de noms, va, qui destaquem i per què?
Va, jo el Remco. El Remco perquè... És que em sap greu que molta gent abans del Tour no el donava com a home Tour, no? I tot i haver estat ja al podi del Tour de França. És que era habitual, inclús amb altres experts en comunicació, gent que fa la mateixa feina que faig jo, a televisió, s'oblidaven d'aquest corredor ja ha estat tercer al Tour de França ja en alguna ocasió, no? I molta gent no el veia com a possible això, corredor que pogués tornar a estar al podi i guanyar etapes. El veiem, bueno, que no pujava, que era un corredor que no era capaç amb aquest nivell de cursa i ell ha demostrat que sí, que ho és. Al final és un nano que ha treballat molt, que va venir al Tour de França de sense competir més de 60 dies. Això implica que la feina que deu haver fet bé fet a casa, entrenant, no ens ho podem imaginar. O sigui, ell és un atleta que té una capacitat d'entrenament enorme i que ha fet un esforç també en perdre pes, en afinar, això, en adaptar-se al nivell d'exigència del Tour de França, i està a un nivell enorme, perquè també va guanyar el contrarrellotge i una etapa en muntanya duríssima, no?, a Plateau de Solsons. Llavors, per mi és l'home destacable, o sigui, és un nano que es guanya moltes crítiques pel seu caràcter i jo dic el mateix, et pot agradar o no el Remco, però el que és indiscutible és que la seva feina la fa molt bé i aquest Tour de França ho ha demostrat i jo, vaja, el veig com a possible guanyador del Tour, poder segons quines circumstàncies que s'haurien de veure, inclús molta gent diu, clar, si tornessin les contrarrellotges llargues de 60-70 quilòmetres seria un Tour més disputat amb tenint el Remco, i sí que hi crec amb això, jo, perquè al final les 20 segons que va treure és que el Pogačar va ser amb una crono també amb una pujada, o sigui que, vaja, la típica crono de 60 quilòmetres per Bordeus, per dir-te alguna cosa, o segons quin terreny diferent, ostres, aquí poder el Remco li podria al Pogačar li podria fotre més, molt més de temps, o dies de pluja, és que clar, s'hauria de veure, però canviant una mica el recorregut, poder el Remco s'aproparia més al Pogačar. Ja. Poder, però vaja, amb això que vull dir, que és un nano amb un potencial de guanyar un Tour de França enorme. I veurem si ho acaba fent, però per mi, ara per ara, sense especular, els joves que venen, que podem demanar ara per ells, sí. Però sense per estarem ja especulant. El cas ara, el fet d'ara, per mi, ens volem de Vingegaard i el màxim rival que pot tenir el Tadej és el Remco.
Això que deies tu, o bé, de fet, ell li van demanar i va dir que per guanyar el Tour que no hi sigui Pogačar, que és una,
ah,
és una via més ràpida i directa. Va, seguim amb més noms. Ara deia joves, clar, més enllà de Pogačar i de Remco, que no són pas veterans, tercer, quart, cinquè, corredors que optaven el mallot blanc, amb Del Toro, amb Sexas, amb Lenny Martínez, són d'altres noms destacats. No sé, clar, tothom li crida l'atenció l'actuació de Pol Sexas, amb 19 anys, i com ha resistit les 3 setmanes?
Sí, és seguint el mateix argument del Remco. Molta gent qüestionava inclús la participació al Tour de França, que era massa jove, que s'estamparia, que la seva progressió, això era molt dolent, i al final s'ha demostrat que no. El ciclisme avui és un esport molt més jove del que era abans, i això se sap, no és res nou. I també havíem dit, en programes abans de Ràdio Volta, que havíem d'analitzar molt bé cada cas, que en el cas dels Seixas sí que semblava que que vaja, que no anaven gaire equivocats en intentar participar al Tour de França amb aquesta edat. Tornem a dir el mateix, Isaac, és adolescent, és un nano que encara és adolescent. Això que vol dir que en el seu desenvolupament encara està en procés de desenvolupament. Clar, llavors tenim la incògnita de, vale, com serà aquest nano l'any vinent? A nivell personal, a nivell de físic, clar, és que aquí tenim encara uns anys de progressió de la seva persona i del seu físic, no? Que clar, això, dius, ostres, és molt fort. Que amb la seva edat, amb un esport de resistència com és el Tour de França, tot i que el recorregut hagi canviat, que hagi estat el Tour més ràpid, és un Tour que s'ha disputat al màxim des del primer dia. No hi ha hagut cap dia que hagin pogut tenir descans. I aquest nano, amb 19 anys, ha estat allà. Inclús ho ha mig intentat. Un dia que no ho havia de fer, no tenia cap responsabilitat per fer-ho, però va intentar apropar-se al podi. Clar, aquí tenim el paradigma d'aquest nano, del Pol Sixas, que ja veurem on acaba.
I que, a més, tant ell com el seu entorn, fins i tot et diria que els mitjans francesos s'han moderat, amb aquella por que tots teníem de carregar-lo excessivament de pressió. Crec que tothom aquí ha sabut gestionar bastant bé la situació. Una altra de les reflexions que teníem era que si, o debats, era si aquest Tour havia estat avorrit. Home, no, tu i jo coincidíem que avorrit no. En tot cas, potser havia tingut poca emoció pel que fa a la victòria a la general. Però és que, clar, hem tingut corredors com Mats Pedersen, com Richard Carapaz, fins i tot et diré com Mauro Smith, que ha estat una mica el convidat de pedra, però va guanyar una etapa i l'hem vist en dues o tres ocasions més allà a la fuga. És a dir, hem vist corredors que han estat molt, molt, molt bé,
Sí, des del primer dia. Des que aquest Tour va arrencar a Barcelona fa més de tres setmanes, és que n'hi ha hagut una etapa que haguessis dit, ostres, avui, mira, s'ho hem pres amb més calma, no? S'ha disputat, ha estat un Tour molt disputat, molt entretingut dia a dia. No, això que deies, és que no em puc perdre cap de les etapes, perquè tenies 60-70 quilòmetres interessants de cursa, no? És cert que s'ha dominat per un corredor, la general, però clar, la general és una classificació més de la resta, del maillot verd, de la muntanya, de les etapes. El Tour és molt més que el maillot groc, no? I això jo crec que poder amb aquesta edició qui ens ho havíem oblidat, mira, ha estat bé per recordar-nos que no cal tenir una incògnita fins l'últim dia, no? I poder això també de cara al futur, amb el qui organitzi el Tour i qui faci el disseny, és molt important que tu mantinguis l'espectacle el dia a dia, vale? Tu que diguis, ostres, és que vull tenir la incògnita fins als tres últimes etapes de veure qui guanya el Tour, però això em suposa tenir quatre o cinc etapes de fer la migdiada, ostres, poder no val la pena, saps? O sigui, poder no cal.
Home, una mica no? En la línia del que ens deia el Xavi Florencio la setmana passada, que són 21 clàssiques, venia a dir. No són clàssiques, però ja ens entenem, la idea.
Sí, que és el que identifica el Tour de França, però sí que últimament ens havíem trobat amb certs, segons quins dies, que, ostres, que és, com pot ser que inclús que hi hagin equips convidats i que no hagin ni intentat anar amb una escapada, que estem veient un grup que circula 30 per hora pel mig de França, no? Dius, clar, això, que saps que 30 per hora molta gent aguanta avui dia, no? Que no, que no vol dir res, però és una evidència que es va tranquil. Però no, aquest Tour ha estat una bogeria. La veritat és que m'ha encantat. Jo, vaja, han estat tres setmanes de dia a dia d'espectacle, de corredors, inclús el Mauro Smith, que va guanyar aquella etapa amb el Harold Tejada, però que després ha estat molt més dies escapat i donant guerra. També et diria noms, que no han assolit res, com el Sepp Kuss o el Castrillo. A mi el Castrillo em va agradar molt. Per mi és aquest corredor injust que mereixia molt més d'aquest Tour de França, perquè de vegades són molt crítics també amb Movistar, però dius, ostres, que ho han ajudat molt. Per mi, amb dos homes, com era el Raúl García Pierna i el Castrillo, però sobretot amb el Castrillo. Aquest pobre nano s'ha deixat un munt de calés, per dir-ho d'alguna manera, un munt d'energia des del dia de foar. Moltes escapades intentant-ho, atacs, i bueno, al final clar, vas gastant i al final no et surt. Però per mi, vaja, era clar, s'hagués... clar corredor que hagués pogut guanyar alguna etapa. No va passar, però bueno, jo crec que en el futur poder sí.
Doncs aquest Tour també deixant llavors, que ja veurem si en el futur acaben florint o no. No sé si ens deixem res, si tens alguna cosa a afegir ho fem ara, perquè és allò una mica o parlar o calla per sempre, no per sempre, però ara després del Tour tindrem unes setmanes de vacances, o sigui que, no sé, alguna cosa més?
El Leni. I bueno, fent enllaç amb l'entrevista que vas fer al Xavi Florencio la setmana passada, que ell, em recordo que deia que l'objectiu era estar entre els 10, em va sorprendre el que va dir, que tu li vas demanar que, bueno, per la resta, i ell deia que no, que ell era, no és com un equip de futbol, em va agradar molt el paral·lelisme, o sigui, bueno, per ell, no, la comparació, dic, clar, nosaltres no és que ens enfrontem davant d'un equip i ja podem analitzar-ho tot, no, estem en 22 equips. Clar, és que em va agradar molt l'entrevista per això. I ell deia, clar, la mentalitat d'ells de dir, tenim un objectiu amb aquest nano, amb el Leni, i de fer entre els 10. Ostres, van fer entre els 5. Va fer 5è, nano encara molt jove, i molt meritori. Aquest 5è lloc, per mi, molt meritori, ningú s'ho esperava poder, i amb espectacle, que per poc guanyi una etapa al P2. És que, vaja, Bahrain, per mi, també venia de fer un giro molt bo, i ha fet un tour genial, també. Sense victòria d'etapa, però amb presència i amb una classificació general molt meritòria. I, de fet, jo quan els vaig... Van estar dormint aquí a Castelldefels, vaig estar amb el Xavi Florencio, també, parlant ràpid, amb el David Fernández i també amb el Rod. Amb el Rod Ellingworth, que és el... Jo vaig considerar amb ell l'Sky, no? I ell em va dir, bueno, estem aquí amb el Leni... Hi havia el Leni per allà, no? I me'l senyalava. I, bueno, a veure aquest, què tal? Però jo pensava, ostres, el portaran bé, ¿vale? Perquè des del cotxe, des de la part de gestió que era més del Rod Ellingworth, crec que el Bahrain, mira, ha tornat va tenir uns anys una miqueta més baixos, però està tornant, no? I a més un equip que al seu dia m'encantava com corria, i aquest any, et dic, amb el Giro d'Itàlia que van fer i amb aquest Tour, està tornant al nivell que tenia el Bahrain fa uns anys. I així és com hi ha altres equips que no n'hem vist, com és el Total Energies, el Cofidis, hi ha equips que dius, aquest, el grup Amar, dius, aquesta gent ha fet el Tour o què? Sí, no... Realment hi ha equips que abans sí que estaven molt presents. Però el Bahrain, ostres, ha fet un Tour magnífic. I des d'aquí la meva enhorabona, sobretot al Xavi, que vaja, perquè no és gens fàcil el que han assolit, i vaja, tornen a casa amb un enorme resultat.
El Xavi, que fora de micròfon em reconeixia que aquesta atenció mediàtica de Pol Sexas, que a ells els va bé, i que el Leni li ha anat molt bé sortir d'un equip francès ara fa un parell de temporades quan va fitxar pel Bahrain, per alliberar-se també una miqueta de tota aquesta càrrega, que ja saps que, bueno, que França, doncs, és intrínseca, sobretot quan ens referim al Tour de França. Un últim detall, i amb això acabarem, del Leni, el seu pare, el Miguel, està de... No et diré a l'estaf del Bahrain, però sí que saps que llancen una persona als equips al davant, el mateix dia de l'etapa, sí, per reconèixer, doncs fa aquesta funció.
Clar, si ja va fer el Giro, i ja el vaig veure al Giro, sí, el Leni, de fet el dia que va guanyar l'Alex Segert, ell, o sigui, el Leni l'entrevisten, i va ser el Leni el que va avisar, va dir, aquí és un bon lloc per guanyar l'etapa. I bueno, es va fer l'atac, però és un nano que ha estat professional, que va dominar el mountain bike fa anys, i... Bueno, encara té aquest instint, no? dels ciclistes, que mira, que és evident que la seva feina la fa bé, o sigui que...
I també ajuda a protegir una miqueta més aquest entorn del Leni, m'imagino, doncs, que el Leni amb 22 anys, tenir el seu pare allà a prop, suposo, dic jo, que també, bé, d'alguna manera el fa sentir més protegit i acompanyat.
Segur. Doncs mira, no hi ha caigut amb això, però té molt de sentit, sí, i tant. Sí.
Doncs tanquem aquí carpeta Tour de França. Com dius, l'1 d'agost comença el Tour femení amb la Mireia i sobretot amb la Paula, a veure com els van les coses, i bé, ja n'anirem parlant, perquè a finals d'agost comença la Vuelta, és a dir, que ara agafem això uns dies per agafar forces i de seguida tornem.
I tornem amb més ciclisme.
Exacte. Joan Antoni, moltíssimes gràcies.
A tu, Isaac, que vagi bé.
Ràdio Volta, el programa de ciclisme de Catalunya Ràdio.
Star and last year's champion Pedro Delgado is late.
Miguel Indurain, a Marco Pantani.
Santa Marta, sí!
It's glorious chaos at the Giro d'Italia.
Unbelievable.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
I ara, cascada de protagonistes d'aquest tour. No us espanteu perquè són entrevistes curtes i que, a més, he anat fent al llarg de l'última setmana. Algunes ja les haureu sentit per l'antena de Catalunya Ràdio i, tot i que han anat caducant amb el pas dels dies, jo crec que segueixen sent interessants perquè cadascuna d'elles ens deixa algunes reflexions per tenir en compte. A més, ens ajuden a entendre, penso, el que acaba passant els dies posteriors. I això és molt interessant, eh? Perquè ens fan aturar i ens fan pensar... Realment, el que ens diuen els protagonistes en aquestes entrevistes té un fonament? Realment hi ha una intenció? Parlen amb el cor? Parlen amb el cap? Ja veureu que no ens enganyen. Vinga, va, comencem. La primera de totes, 22 de juliol, Abel Balderston i Zach Dempster, australià, mànager esportiu del Red Bull Bora. És a dir, darrere de Ralf Denk, o del bigoti, ja hi és ell. Dempster està per sobre, per entendre'ns, de tots els directors esportius i només per sota de Ralf Denk. El Red Bull, Evenepoel, està carregat de moral.
A Catalunya Ràdio, Ràdio Volta.
Abel, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Ahir m'ho vas dir, que avui ho intentaries. Ho has intentat, ho has aconseguit, has estat a la fuga, tot i que ha costat moltíssim.
Sí, no sé ni quan s'ha fet, la veritat. Sí que s'ha fet amb una primera fuga... després del port, a la baixada, que també anava bastant davant, i però no he pogut estar. I després hi ha hagut un parón al peloton, al quilòmetre 110 o així, i molta gent ha aprofitat de saltar, i he aprofitat jo també, i hem pogut arribar al grup de davant. I res, a patir allà el pla com podia i fer-ho el millor possible aquí meta.
Una fuga complicada amb gent de molt nivell, amb interessos, amb Pedersen buscant el mallot verd, amb Mathieu van der Poel també treballant per Philipsen. Com ha estat la convivència? Com has viscut el dia allà dins?
Bueno, intentar aguantar com podia i res, intentar reservar-se el màxim possible. Però bueno, venen tres dies molt durs, així que a veure si podem recuperar bé.
Et queden forces per intentar un d'aquests tres dies?
Espero que sí. Avui estava pensant, uau, pagaré molt fort aquest, amb el dia d'avui, que he sigut tan fort, però bueno, veurem.
A veure, gràcies.
A tu, que vagi bé.
Zach, què tal, com estàs?
Bé, bueno, content amb les últimes dues etapes i a veure com, què nos espera en els pròxims cinc dies, no?, del tour.
Ara preguntaré per això, però ets un australià amb accent olotí. Sí, no?
Ja, yeah, bueno, jo vaig passar 10 anys allà, perquè la meva dona Cristina és del Grotxa, de l'Olot, doncs per això.
Ara ho deies, eh? Primer any aquí al Red Bull Bora, aquí al Tour de França, i esteu en una posició immillorable amb el Remco. Quina valoració, encara no s'ha acabat, però quina valoració en fas?
No, estem contents. Al final hem vingut aquí per guanyar etapes i fer pòdium, perquè tots sabem que amb Pogacar és complicat. És complicat guanyar, doncs ja, ara estem segons i a veure com farem els últims dies.
En això del ciclisme l'alegria completa és complicada, eh? Perquè dues etapes seguides amb el Remco, però amb la retirada, amb la caiguda de Florian Lipovic, com ho heu viscut això dins l'equip?
Ja, bueno, era una situació molt raro perquè, clar, ja estàs content per la victòria de Remco, pues també ja estàs pensant en Lipo, no? Perquè al final, sobretot l'etapa 20 en Alpe d'Huez era una etapa per ell 100%, doncs què vols dir? Això és ciclisme i això és la vida, no? I siguem en contacte amb ell i estarem per els pròxims passos perquè torni a entrenar primer i després a correr i l'any que ve hi ha un altre Tour de França i estarem aquí amb ell.
Queden tres etapes d'alta muntanya amb el Remco a la segona posició, amb marge respecte a la tercera. Difícil guanyar, difícil superar Pogacar. Quin és el pla?
Bueno, seguir com vam fer fins ara, no? Perquè al final vam fer un plan centrant en l'última setmana que volem arribar allà bé. I això és fer les coses bàsiques cada dia i res més. I fins ara tot està funcionant i esperem que sigui així.
Aquest pla contempla atacar a l'Alpe d'Huez, per exemple, o Orsiers Merlet?
Bueno, al final, quan estàs en el moment, clar, si tens pates ja pots atacar. El que passa és que, clar, l'altre dia ja tothom estem esperant la bomba de Pogacar, pues al final no va fer res. Jo crec que per nosaltres és més clar perquè tenim Remco allà i ja està, no? Per UAE, ells té els interessos d'Isaac, no? Que ells volen que ell fa tercer o segon, i també amb Trek i Decathlon els altres té que fer la carrera, diguem-ne. Doncs, ja, a veure què ens espera. Jo crec que Remco està bé i si hi ha un oportunitat, jo crec que farem alguna cosa.
Zach, moltíssimes gràcies i felicitats per aquest català.
Però, per l'accent, sap greu per nosaltres.
Ràdio Volta, el programa de ciclisme de Catalunya Ràdio.
23 de juliol, dijous, Àlex Sanz, mà dreta de Douglas Ryder al Q36.5. També una figura per sobre de tots els directors esportius de l'equip i dirigint, entre d'altres, a un Tom Pidcock instal·lat ja al top 10 de manera definitiva i, a més amb l'Àlex, sempre amb una anàlisi profund del ciclisme. Àlex, què tal, com estàs?
Bé, tot bé. Ja a la recta final.
Ja es va acabant això, que no sé si en teniu ganes, les cares de fatiga les té tothom, eh?
Sí, una miqueta sí, la veritat, però bueno, ara queden dies importants i hem de mantenir la concentració i la motivació i a partir de dilluns ja descansarem.
Bé, en la traca final, com deies, encara s'ha d'acabar, però esteu on pensàveu estar? O esteu millor del que pensàveu?
Bueno, la veritat és que l'objectiu era intentar entrefer dels 10 primers de la general. Si ens sortia tot molt i molt bé entre els 5 i estem en aquesta direcció, llavors contents. Lògicament, en Tom, a part d'això, el que poder-li motivar més inclús és guanyar una etapa. Ha estat a prop dues vegades, se li ha escapat.
Després d'aquesta etapa d'avui, venen dues jornades en final a l'Alp d'Huez. No sé què et crida més l'atenció d'això o què ens podem esperar. Si canviaran molt les coses o tu què preveus?
Bueno, jo crec que el que és el guanyador final no canviarà res, però sí que pot canviar el podi, sobretot, i dels 5 primers de la general. Aquí sí que hi haurà... Sí que hi haurà, donarà joc, no?, per fer un canvi, i el dissabte és una etapa molt dura, molt dura. A part d'això, doncs, anem al Galibier, que són més de 2.500 metres d'alçada, amb la fatiga que portem, aquestes alçades de cursa, qualsevol cosa pot passar el dissabte. Com tinguis un mal dia, pots perdre 20 minuts, 30 minuts tranquil·lament.
Dues de ràpides per acabar. Tu que tens aquesta mirada més general, sempre alguna cosa que t'hagi, algun nom que t'hagi sorprès en aquest tour?
Sí, jo crec que és que el Mose m'ha sorprès. Sabem la seva qualitat, però la consistència que està demostrant amb aquest Tour de França no li havíem vist abans.
I nota per l'equip més enllà del Tom Pidcock i més enllà de classificacions, de números, estàs content amb l'actuació?
Sí, la veritat és que sí. Al final, com vam parlar al començament d'aquest tour, no? Primer volem formar part de la cursa. Què vol dir això? Que hem d'estar competint, intentant dia a dia que siguem part de la cursa d'una manera o una altra. Bé amb un resultat o bé fent la cursa per intentar aquest resultat, no? I jo crec que hem estat en aquesta situació molts dies. Ja a la primera etapa a Barcelona vam agafar les responsabilitats de sortida i encabat hem estat molts dies a l'escapada. A l'etapa 13 vam saltar una miqueta les alarmes, no? Llavors jo crec que al final el rendiment de l'equip és bastant bo, tenint en consideració que hi ha equips amb... a sobre el paper més qualitat, no? Llavors l'anàlisi és positiu.
Àlex, que tingueu molta sort amb el que queda.
Gràcies.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
24 de juliol, divendres, Joel Nicolau. Superat el primer Alp d'Huez, ja veu París. Joel, què tal, com estàs?
Bé, la veritat és que emocionant, no?, amb aquesta pujada tan mítica i amb tota la gent que hi havia durant tota la pujada, impressionant.
Com l'has viscut, amb tanta gent, ara ho deies, eh?
Pues la veritat és que se m'ha fet estar curta, i mira que és llarga i dura, però la veritat és que se m'ha fet estar curta. Tota la pujada amb gent, hi havia coneguts, fue un espectacle.
Tu ets dels de fer algun wheel, algun cavallet, no sé si has tingut moments.
Sí, sí.
Ah, sí?
Algun n'hem fet.
I què tal, la gent?
Se posava encara molt més eufòrica, així que Que superbé.
Escolta, em deies abans que aquesta tercera setmana t'estàs trobant, estàs recuperant molt bé, t'estàs trobant millor que la segona.
Sí, ara porto ja uns dies que el cos em comença a respondre, no per fer barbaritats, però com a mínim per no passar tanta misèria.
Havies fet mai la P2?
No.
Demà hi tornes.
Demà hi torno per un altre vertent, així que podré tatxar dos ports mítics de per aquí.
I a París ja ho tenim aquí a la cantonada, ara sí.
Sí, ara ja ho veig, la veritat és que bastant a prop ja, i ja et dic, com que les sensacions pues, són algo millor, pues poder acabar el tour així disfrutant-lo, la veritat és que és una passada.
Acaba de gaudir el que queda.
Moltes gràcies.
Ràdio Volta, el programa de ciclisme de Catalunya Ràdio.
I finalment, 25 de juliol, dissabte, superat el segon Alp d'Huez. Aquí en venen tres de cop. Xavi Florencio, director esportiu del Bahrain, amb un top 5 sota el braç. Patxi Vila, director esportiu del Red Bull Bora, amb Renko Evenepoel, segon a la general. I Joseán Fernández Machín, molt emocionat, mànager esportiu, per sobre de tots els directors esportius, de l'equip UAE, amb el cinquè tour de Tadej Pogacar.
Xavi, felicitats, quin somriure que tens, eh?
Sí, la veritat que, bueno, tal com vam parlar el dia de descans, l'objectiu era entrar aquí al top 10, s'ha intentat, va ser molt difícil ahir, però, bueno, entrar al top 5 jo penso que és un altre nivell, ja et dic, personalment jo penso que estem contents l'equip, i res, a veure si demà va tot bé i celebrar una miqueta.
T'ho esperaves, aquest top 5, o simplement hi somiaves?
No, la veritat, com, pues, bueno, esperàvem un top 10, sí que hi ha hagut algunes baixes, alguns corredors que s'han retirat, però bueno, hem vist el Lenny en les dues últimes etapes que ha estat amb els millors, així que contents d'aquest resultat i bueno, pensar, pues, bueno, ja et dic, a l'etapa de París i res, disfrutar-ho.
Ara que dius això, que hi ha hagut algunes baixes, el nivell del Lenny és d'un top 5?
A veure, no sé, ho ha demostrat aquí, no? Les dues últimes etapes ha demostrat que pot lluitar per un top 5. Avui mateix estava amb els 5 millors, ahir va estar pues, també allí lluitant per l'etapa amb una escapada com, pues, bueno, que tocava agafar-la, i ell mateix pues, bueno, agafar confiança, demostrar carrera a carrera, que ja ho ha demostrat aquest any a la París-Nissa, Romandia, totes les competicions que ha fet, i bueno, el pròxim gran tour que faci pues, bueno, ja mirarem a veure quin és l'objectiu, però et dic, orgullosos d'aquest tour que m'ha sortit.
Et deixo que com soni xiulet heu de marxar pitant cap avall, eh?
Així és.
Felicitats, Xavi.
Moltes gràcies.
Pachi, ¿qué tal? Felicidades.
Muchas gracias.
Segundo en el Tour, que no sé si era lo máximo que se puede aspirar, pero es con este Tadej, pero qué resultado, ¿eh?
Sí, hombre, la verdad es que con Tadej así, hacer segundo yo es casi una victoria, ¿no? No, felices. Dos victorias de etapa. Si todo va normal mañana en París, pues bueno, segundos en el podio, yo creo que no podemos esperar más que esto, ¿no? La idea era corredor en el podio ni ganar una etapa, hemos ganado dos y bueno, y eso que por desgracia Florian no pudo acabar el tour, ¿no?
Ahora lo has dicho, este era el plan, ¿no?
Sí, el objetivo claro del equipo era este, una victoria de etapa y un podium, y así ha sido.
¿Cómo se vive dentro del equipo estos claroscuros, ¿no? El buen resultado de Renko, pero la caída y la retirada de Florian.
Bueno, pues es parte de nuestro negocio y duele, pero bueno, pues en esto lo nuestro, pues al día siguiente sale la carrera, hay que seguir para adelante y bueno, y ya trabajar con Florian de cara al futuro, ¿no?
Y a la última, tú que sabes de qué va esto, ¿se ve inaccesible Tadej?
Ahora mismo bastante, bueno, por lo menos le hemos batido una vez en una llegada en alto, en Solesón, y bueno, y hoy también, pues bueno, hemos conseguido llegar unos segunditos delante suya, que por lo menos da algo de esperanza.
Muchas gracias. Machín, muchas felicidades.
Estoy realmente más que contento, emocionado de la actitud, del espíritu y del espíritu, sobre todo equipo, del compromiso que tienen ellos como seres humanos, independientemente de los deportistas, que no tienen nada que explicar, simplemente lo habéis visto, pero esta actitud y este compromiso entre personas, yo creo que es como para sentirse muy, muy orgulloso de tener un grupo humano aparte del deportivo.
Explicamos la situación, estamos a 200 metros de meta, ha acabado ahora mismo la etapa, todavía no has hablado con nadie, supongo que por la radio todos son felicitaciones, ¿eh?
Sí, la verdad que hemos felicitado a los chicos por su compromiso, por ser tan buena gente. La verdad que estoy orgulloso y emocionado pues de estar al lado de gente tan una armonía tan grande, tan buenas personas y sobre todo profesionales y campeones como son, quererse tanto como se quieren todo el grupo, no solo ellos dos.
Es que te veo muy emocionado, quizá nunca te había visto así.
No, porque cuando se gana al final estás contento, estás satisfecho, estás pleno, pero cuando realmente se consigue algo más que una victoria, yo creo que entrar en meta, no sé exactamente si han hecho cuarto o quinto, no sé exactamente lo que han hecho, y entrar celebrándolo como si fuese el mejor triunfo de la historia, yo creo que esa es el compromiso y la actitud que evidentemente tienen, y es para estar emocionado.
Lo has pasado mal en este tour, con lo de la gastroenteritis, y bueno, no sé, no estaba claro si Tadej iba a pasarlo bien, pero ha estado sin problemas.
Sí, la verdad que cuando ayer todo el mundo esperaba que realmente, bueno, pues buscásemos una actitud un poco más de defensa, porque teníamos a muchos corredores con problemas gástricos, a nivel de problemas de salud, como Tim y como Brandon Van Aldi, que tuvo que retirarse. Bueno, pues adquirimos ese carácter un poco más combativo, intentar luchar por la etapa. Nos costó, pero se consiguió en una llegada mítica como Alpe d'Huez, en la subida mítica como Alpe d'Huez, y la verdad que el equipo estuvo súper y Tadej estuvo sublime.
La última ya, tú eres un poco mayor, pero los dos crecimos con Miguel ganando 5 tours. ¿Qué te dice ahora como director? Que Tadej y todo el equipo se siente en la mesa de Anquetil, Inol, Merckx y también Miguel.
Yo creo que primero respeto ante estar entre gente que cuando eras crío pues les mirabas con una admiración y como que era algo inaccesible, ¿no? Y ahora te das cuenta que, pues como dices tú, ¿no? Que se han conseguido 5 tours y el tiempo ha pasado muy rápido, pero lo hemos disfrutado.
Felicidades.
Gracias.
Escolta Ràdio Volta a l'app i al web de Catalunya Ràdio amb Isaac Vilalta.
Tanquem aquí el 22è Ràdio Volta de la temporada. Intens, molt intens. Però és que ara ens agafem unes petites vacances, tot i que això no s'atura. Aquestes properes setmanes tindrem el Tour femení, tindrem la Vuelta, llavors tornarem a finals d'agost. O sigui que podeu descansar. Però consell, sempre amb un ull obert.
Turisme de Navarra us ha ofert Ràdio Volta. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.